Xiu Xiu, amb Inés Mateu.
En aquesta segona hora de Xiu Xiu i per això ha arribat el professor Random, l'únic que per fer un pla d'estudis sempre s'assegura que a l'equip hi hagi un acròbata, un expert en obrir panys, un guapo, un hacker i una experta en explosius. Ell és en Xavi Pou. Bon vespre, Xavi.
Hola a tots. Equip just i necessari perquè un pla surti com ha de sortir. Això sí. M'agrada que els plans surtin sempre
bé. No sé quin tipus de pla d'estudis fas tu, però d'acord.
Bé, jo, és que m'agrada sempre estar preparat. Per si preparar un pla d'estudis davant un casino, més o manco, si fa no fa, una cosa te pot acabar duent a l'altra. Anem al lots, sobretot, important. Avui ho he après res?
Avui realment no.
Avui
com apret, Jordi.
No, poca cosa avui, eh?
Avui hem estat poc educatiu.
No, i m'agrada que ho digueu, eh?
No m'ho has contat molt avui a classe.
Perquè vos heu donat un dia de vacances així, sí. Per sa cara...
Allò
no te n'aniràs a dormir sense saber una cosa més. Bé, i no té per què ser tots els dies. Necessitem un dia d'esbarjo per poder...
Un part de descans.
Saps com quan estàs a dieta, que hi ha un dia que sempre pots permetre't menjar...
Sí.
Més coses, més...
Tens el dia lliure.
Tens el
dia
lliure.
Que pots menjar el que vulguis en la quantitat que vulguis.
I dos un poc això.
Molt bé, gomet per als dos. Mira, avui m'equivoco bé. Un altre dia, Ventura, no hauria estat així. Jo avui venc una nova carta que m'ha enviat un alumne expressant-me en dubte, que diu així.
Hola, professor. Som la Susana de Solla i tenc 8 anys. La meva mamà fa una cosa rara. Té una habitació plena de didals i no me deixa entrar mai.
De didals?
Didals. Cada mes em fica 2 de nous i diu que algun dia mos trauran de pobres. Però com si no ha fet mai cap peça de roba ni ha cosit mai cap calcetí? M'hauria de preocupar.
Estimada Susana de Solla, podria semblar que Pentura, la teva mare, t'està amagant un secret de tipus satànic i no és una cosa que jo de primera descartaries, però més segurament sembla que la teva mare és una col·leccionista. La teva tendra edat, tu te demanaràs què és una col·leccionista. I d'ahir, una col·leccionista és algú que té la síndrome de Diògenes però utilitzant estanteries. Hi ha dos tipus de col·leccionistes. Els que se guarden les coses per ells mateixos i els que saben que el total de les coses val més que la suma de les seves parts i val més encara si hi ha algú suficientment pringat per Wallapop. És per això que ara mateix, per exemple, hi ha gent que ven punquis a Wallapop per 1 milió d'euros. Totalment cert. Perquè encara no se n'ha anat, que és una estratègia.
Nosaltres l'hem pagat, aquest milió d'euros.
Heu pagat el milió d'euros.
Sí, és que nosaltres cercàvem un punquí desesperadament.
Cercàvem un punquí desesperadament. Mira, que avui aquesta secció el vendrà. Que ni pintada. I perquè s'entengui bé un col·leccionista, jo tenc un parell de frases de les que poden xerrar. Com, per exemple, serà Susan Sontag, escriptora i filòsofa.
L'autèntic col·leccionista no està lligat al que col·lecciona, sinó el fet de col·leccionar.
I sobretot lligat, sobretot també molt lligat en el lloguer d'un magatzem per guardar la teva col·lecció moltes vegades.
Aquesta un poc enrevessada, eh?
Sí.
Massa simple, no ho sé.
O massa simple. L'autèntic col·leccionista no està lligat al que col·lecciona, sinó al fet de col·leccionar.
Clar, no està lligat al subjecte, si no n'has fet.
Jo l'he llegit i no l'he entès.
Jo mai entenc aquestes frases.
Mira, jo...
La veritat, he de confessar.
Jo vos puc confessar una cosa.
Per moltes micro de missa que li posen.
És que no ajuden a la comprensió, s'ha de dir. Fan com a venir una miqueta xubec. Jo vos he de dir una cosa. M'he passat com 2 hores cercant frases sobre col·leccionisme i aquestes l'única que purament era de col·leccionisme. Col·leccionisme, o sigui que crec que la poden valar també. Una altra frase, Linda Reyes-Resnick, empresària, que diu:
tothom col·lecciona, és a la nostra sang com a humans.
Què diu? Jo no col·lecciono, no sóc humana?
No, no col·lecciono, jo crec que sí.
No sóc humana.
Jo crec que sí, perquè segons ens anem fent grans, la gent anem acumulant una cosa que se diuen deutes. I clar, qui te diu que un deute no pot ser una col·lecció?
Saps què col·lecciono d'això? Bisums.
Bisums.
Fem un bisum, fem un bisum, fem un bisum.
I ningú te'l fa, no?
No, tu, o sigui, demanen,
te'l demanen.
Peticions
de bisum.
Peticions de bisum. No necessàriament ateses. Potser sí. No desvetllarem el misteri. Bé, una altra frase, per exemple, una altra frase en aquest cas d'un anònim que deia:
s'han de col·leccionar moments vells, no coses.
Home, això ho sap tothom.
Jo crec que sí.
No importa micro de missa per dir això.
No, en principi sí. Però després jo vaig pensar, d'aquí 80 anys, jo pentura no me'n record d'un moment vell, però un diamant encara hi serà.
Sí, però no col·lecciones diamants, tu, Xavi Pou.
Podria dir que som col·leccionista de diamants, però que per ara la meva col·lecció consisteix de zero, de desig d'un diamant.
Clar, perquè no has fet de col·leccionar, sinó de voler col·leccionar.
Efectivament.
De sa intenció.
Efectivament, no tenc objectes, però sí que tenc sa voluntat, que és el que han dit abans.
Jo sóc col·leccionista de vinils, però no tenc vinils, mira.
Efectivament, però m'agrada molt.
Sentitud, jo la tinc.
Vaig en el mercat, els toc molt, me'n recordo com me queden el dit així una miqueta...
En Jordi va vestit com un hipster, col·leccionista de vinils.
Exacte. Bé, crec que això se m'ha d'anar de ses mans. Avui el que venc és amb una classe petita de sociologia, anem a xerrar de grans col·leccionistes.
Avui el professor Random mos du col·leccions o col·leccionistes.
Col·leccions que a mi no se m'havia ben acudit de fer, però hi són. Mm. Però hi són, per exemple, no sé si vos estàs demanant per la música ara que estem xerrant, una cançó que diu Déjame en paz, déjame en paz, perquè la primera col·lecció que tindrem et serà senyals de no molestar d'hotels.
Ah, mira, no m'ho pareix malament.
No te sembla malament, t'ha agradat una miqueta.
Aquells cartons de la porta.
Els cartons de la porta que se posen. Mm. Hi ha un senyor que se diu Eduardo Flores, que és un italià de 85 anys, ara mateix, que ha fet una gran col·lecció d'aquests elements. I jo vos demanaré, perquè aquí ja sabeu que a mi m'agrada posar-vos a prova.
D'acord.
Vos posarem a prova, responeu un per un cada vegada i anirem jugant a endevinar quants exactament en té. Inés Mateu.
Quants de... cartells de no molestar té Eduardo Flores, italià de 85 anys, i imagino que si té 85 anys, moltíssim. Jo diré uns 3.000.
Més.
Val, però, perdona, han de ser diferents entre si.
Diferents,
o sigui,
entre
clar,
si.
No puc agafar 100 d'un hotel.
No, són tot diferents.
Més de 3.000.
Més de 3.000.
Jo anava a dir superbaix. 6.500.
Més.
Què dius, ala?
Ala. Però no hi ha dies.
Més.
Però quant de dies fan a tot el... Va, uno, tres hotels per dia.
S'ha de dir que no ha dormit a tots els hotels, sinó que els va recopilant.
Sí.
10.000.
Ha dit 13.000, tu has dit més i tu has dit 10.000. Fantàstic. Molt bé, Inés Mateu.
22.000.
22.000, menys.
15.
15.000. Anava més per Inés Mateu. S'acostava molt més.
21.000.
21.000 més.
21.500.
Bienes.
21.300.
21.000... cent amunt, cent avall. 21.209 senyals de no molestar d'hotels. És a dir, aquest home va començar, que treballava per Sonu, viatjava molt, se'n va endur un de Pakistan a la seva oficina, com a record, per anar d'un hotel, i un company de feina li va dir Mira, podries començar una col·lecció, ja que t'ha agradat. Que és a dir, que jo no entenc quin tipus de consell és aquest.
És que, a perquè... més, sí, és una col·lecció cara, que pot arribar a ser sí. cares i tot.
Sí, sí, perquè no has fet d'anar cap allà,
no
sinó
sé,
que és volar i s'hotel.
O sigui, però passa això, que molts col·leccionistes, quan comencen, per exemple, jo sé que la meva tia col·lecciona sobres de sucre d'arreu del món. I ja quan volen anar de viatge, ni duim un.
Ah, clar.
Clar, te passa que te duen coses.
Sí.
No té mèrit, això.
No té mèrit. Bé, en el principi sí, perquè una vegada, fins que no tens la fama, jo crec, te l'has de currar una miqueta i has d'anar picant pedra tu sí. per tenir. Aquest senyor n'ha aconseguit de 200 països, els té organitzats i separats en caixes, però el que sí que fa és que admet donacions d'algú que entengui algun de curiós que li pugui enviar.
No home. Solen tenir un disseny molt
no, són bastant normals, però bé. Bé, qualcú, jo m'enduc el sabó de l'hotel, però ells s'endú.
Tu t'endus el sabó dels hotels?
Home.
I el guardes?
Home, ja que he pagat, anem a amortitzar.
T'hauran d'augmentar, xau.
Anem a amortitzar un poc el pagament
de
vespre.
Si donen per fet que ho usaràs i no li donen a una altra persona, jo crec que això s'ho considera pagat i t'ho pots... Ara, no m'ho vull tirar a la Federació Hotelera damunt,
sí, sí,
però
sí.
jo crec que si és una cosa que després tiren...
Home, el sabó de mans...
No seria gaire higiènica.
Si no el toquen,
si és
en pastilla, no el tiren,
clar,
no?
Si no obris la bossa, però si l'obris... Aquí ja és una altra cosa.
Bé,
la cosa, aquest senyor, per si ho voleu veure, mostra aquest penjador de no molestar un Flickr, perquè tothom ho pugui veure. Si ho voleu mirar, podeu cercar l'usuari Eduardo Flores i trobaràs més de 21.000 penjadors de no molestar que té. Alguns...
Bé, ho anava a cercar, però sí. m'ho fa per això. Ja m'ho has contat, tu.
Ja t'he contat. Bé, n'hi ha de vermells, n'hi ha de verd, hi ha una miqueta de tot. El més antic que té, dels anys 40, que no sé si és una dada que això fa més interessant.
Sí, això és xulo.
Això és xulo.
Coses antigues, sí.
Coses antigues.
Jo m'imaginava cartells d'hotels moderns d'avui en dia.
No, i té una
clar,
miqueta de tot
avui hauran
perdut
la gràcia, ja. Sí. Aquest tio deu reivindicar, a més.
Sí. Nivell de xules, i ara se fan coses de disseny també bastant xules, s'ha de dir, eh? No ho vull explicar, però insta tothom a que entri. Imaginau en quin ritme anava que una entrevista a gener del 2008 deia que en tenia 14.000 i a l'abril, un altre deia que ja havia pujat fins a 14.000. Fins a 15.000, perdó, ja eren 1.000 de cop.
Ha perdut el compte i diu un número cada vegada.
Sí, sí. El que he de dir és que aquest home sembla un home encantador, però jo, per si un cas, no me quedaria de l'amiga seva perquè algú que ho guardi tantes coses me fa una miqueta de por.
Has de tenir les portes de casa seva, qualcun penjat.
Segur.
Sí, i quants
segur,
en deu posar? No? Un o 100? Perquè si no, no els hi dona sortir de tots. Bé, el Lots, si voleu, passarem a la següent col·lecció.
Dali, sabes.
Rey del césped, roncando sobre el verde, va forzando lo que duele, me deja el patio en orden. Rey del césped, gira, traga, muerde, y yo siguiéndote los pasos, como un trono sobre ruedas.
I la següent col·lecció és de màquines talla gespa. És a dir, tenim dos senyors, Andrew Hall i Michael Duck, veïnat de Somerset, al Regne Unit, que varen fer un fons comú de la seva passió, que era les màquines talla gespa. I jo vos deman. I en Jordi, quantes en tenen en total?
Però això ocupa una barbaritat.
Aquí han pujat el nivell, eh?
Han pujat el nivell.
Són més cares.
Han pujat el volum, que no diré.
El volum, però i el preu i tot.
Sí, sí.
Jo diré que en tenen unes 500.
Unes 500, més.
Més?
800.
800, més.
Mare meva.
Però
és un aproximat.
1.500.
1.500, clavat,
home.
Exacte, la data que han donat.
Molt bé, Jordi.
Clar, que imagino que deuen ser algunes més o algunes menys. En tenen algunes de destacades, com per exemple el primer tallagespa a motor, la primera màquina tallagespa a motor, i una que va ser comprada per rei Eduard VII a l'any 1900. Bé, que va ser comprada per el rei Eduard VII l'any 1900, i el tercer model de tallagespa que se va fer documentat, que per la vista és el que va donar la base a tots els models actuals.
Està bé, em sembla curiós, però
sí.
Bé, tant com per tenir-ne 1.500...
Sí, no t'agradaria tenir-les a casa teva, m'imagino.
És que jo suposo que tenen llogat una cotxeria.
Sí. Jo,
o dues.
Sí, diria que sí.
O
de
una
fet,
finca.
una finca o una illa, segurament. La cosa és que aquests dos senyors ho fan d'una manera didàctica, ho fan d'una manera històrica, les reparen, accepten donacions també, que segurament les tinguin de... Escolta, sí. Tenia aquest trasto per aquí, no sé què és. Oh, mira, resulta que és del segle XVIII. Mira, que interessant. Segur que tu no ho sabies.
Ja m'ho diràs, una màquina de teatre gespo.
Efectivament. I, a més, fan mostres en la seva col·lecció arreu del món. Mm. O sigui, fan mostres internacionals que han rebut impressionants crítiques de gent veient les màquines de gespes com, per exemple, mira tu, o... Ah, sí, efectivament. La gran col·lecció sorgeix de dues persones, ja ho he dit, que demostren que la unió fa la força. Només que no sabem exactament per què. Per què tanta unió, per què tanta força per tenir 1.500 gespes?
Absolutament. És a dir, m'assemblaria bé tenir aquestes antiguitats curioses. Però això, tenir-ne 1.500, quina necessitat. Ni que tingués... Deuen tenir un jardí ben gros per tear tanta gespa.
Sí, i segurament un edifici, una barraqueta, per tenir-les totes, perquè no els han de deixar que els doni la pluja. Que no se mos oxidin.
Deu ser curiós. A més, deuen... Jo me'ls imagino anant passejant pel carrer, veu una qualcú tallant la gespa i diu, uah, mira, talla la gespa amb un model de 2014, model 4...
Tu te'n rius, però...
La Nimbus 2000 de la gespa.
Però molt de pagesos avui en dia ho fan amb els tractors. Mira, aquest és un... com era?
Un John Derek.
Un John Derek, etcètera. Un John Derry.
Un John Derry. Això ja m'ha estat superant a nivell.
Un qual.
Sí. El que fan aquests senyors quan se'n van a passejar. De fet,
ja, ells deuen fer el mateix.
Deuen fer el mateix. Però jo crec que Pantura, per tenir la col·lecció, el que has dit tu, jo per mi, maqueten-se del rei del 1900 i ja i tenc una col·lecció d'una i estic feliçíssim. Per si vols demanar, com són dos, cada un té el seu rol, n'Andrew Hall és el gran connexionador i en Michael és el que la restaura. Val?
O sigui, tots són funcionals.
Sí. N'Andrew dissenya les mostres i en Michael s'encarrega de la logística i organitzar tot que funcioni.
Que estan jubilats.
Jo m'imagino que sí i crec que un de dos fa més feina que l'altre. Perquè això,
això sempre passa.
Jo penso mostra i tu t'encarregues de treure els bitllets, de que fas camions, de posar els vols, de fer tot el que faci falta, no me sembla equitatiu. No que només per ells, com ja he dit, s'ofereixen per ajudar altres apassionats a restaurar les seves i adaptar màquines que qualcú trobi abandonades una miqueta per mantenir la història d'estar a gespes.
Que soni el símbol de dos rombos. El símbol de dos rombos.
Bé, jo crec que ho poden fer.
Sí.
Has fet, vull dir, soljat existeix. Soljat existeix, li vam a fer una miqueta de no ho farem groll, però crec que aquí tothom s'imagina que anem a xerrar, que deu ser la següent col·lecció. Sí?
Amb aquesta música, cançó Pontelo Poncelo, parlant dels preservatius, no?
Efectivament. Xerrant de preservatiu, tancats, per sort, vull dir, sense obrir.
Home, per favor. Sí, no, ja, Ardi, que no seria el creuer.
No.
És que una col·lecció de preservatius que has empleat seria...
Un poc de decòrum.
Un poc de decòrum. Amem, aquesta col·lecció és d'Amatore Bolzoni de Carpendolo, Itàlia. L'any 2004 va registrar la seva col·lecció de preservatius que tenia... Fins i tot en marcs i en vidres i tot col·locat com si fossin quadres. La meva pregunta a vosaltres és quants eren, i estem xerrant d'un número exacte.
Un número exacte. Jo anava a tirar alt, però has dit que els detem marcats. Aquí ja tira cap a baix.
Jo he dit 150.
150, més.
Jo diré...
Podeu pujar més,
2.400.
2.400, menys. Vinga, cent amunt, cent avall, vos deixo.
1.500.
Més.
1.800.
1.800, més.
2.100.
2.077, Inés, te n'endú despuntat aquí. A veure, aquesta col·lecció... 2.077 preservatius.
Emmarcats.
Emmarcats.
O sigui, vol col·leccionar també marcs.
T'imagines entrant en aquella casa? Jo me'n vaig pitant, però
és copitant. Res, Franca.
I trobar-te, jo què sé, com si fossin els quadres de son pare i sa mare, en lloc de tenir els quadres familiar... Amb...
Però aquest home té família?
Sí, té família perquè a més té un hereu. Aquest senyor...
Ah, només un? Clar, tant de preservatius.
Clar, però no, clar, aquesta col·lecció no va res si la divideixes entre diverses persones. Sé que com a mínim en teu. I aquest senyor em dona la mala notícia.
Com ha de tenir més descendants, aquest home, o s'empleo tant de preservatius?
Amb tant de preservatius, no pot...
És que la natalitat està baixa per culpa d'aquest home. Que el detenguin, per favor.
Bé, Pantura, anem, ell es l'estava guardant. I Pantura el que estava fent era retirar-les del mercat. Pantura, el seu objectiu era un altre. Vull dir que aquest home també era, com la teva família Aines, també col·leccionava sobret de sucre, també col·leccionava adhesius de fruites, tasses i tenia 10.000 botelles de licors. Però, claro, tu dius que tens milers de preservatius i passa de ser automàticament els descondons. Vull dir, tot sí. Això de col·lecció ja no valen res. La peça més destacada, un del segle XIX...
La peça més destacada... Jo presumia.
Presumia d'ell, perquè ho va explicar diverses vegades. Un del segle XIX que estava fet amb intestins d'ovella. Anem a passar? No a passar d'aquest detall.
Escolta, jo fan un museu a Palma de la història del preservatiu i m'ensenyen com l'evolució.
Sí.
I jo hi vaig.
I tu hi vas.
És molt fàcil. Abans utilitzàvem butzes, com quan feien les sobrassades.
Efectivament.
Però entenc que els materials també deuen haver canviat bastant.
Sí.
Seria interessant, això.
Crec que ara no s'utilitzen butzes, afortunadament. Però, mira, un pot veure una sobrassada ara i dir, mira, així és com se feia. Bé, la cosa, va començar la col·lecció en comprar, segons han dit, segons ja estava per allà, va començar la col·lecció en comprar-ne un o una màquina expenedora, que jo dic, m'assembla molt bé, perquè d'aquests, jo... No, la típica màquina expenedora bruta que te trobes en un bar, jo, aquests, millor per col·leccionar-los que no per fer qualsevol altra cosa, crec jo.
El va comprar, no el va emplear al final i...
No, i va deixar.
Jo crec que qualque cartera hi ha un...
Algun preservatiu que en aquest home li interessa.
Correcte.
Sí, 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 sí. Per aconseguir tenir la col·lecció més gran del món, a més, ell deia, no tinc gaire problema perquè només competien contra ell un home grec i un californià. Eren tres que anaven a la col·lecció més gran de preservatius.
Mare meva.
He de dir,
no li deuen faltar mai, perquè clar...
No li deuen faltar mai, ara ja no li fan falta. He de dir, lamentablement, aquest home és mort. És mort, va morir l'any 2007.
I què ha passat en la col·lecció? La té sereu.
La té sereu, efectivament.
I sereu tereus. Segurament no.
Aquí ja no he arribat, eh? Aquí ja no he arribat. Seu fill en Massimo és el guardià d'aquesta col·lecció, que dius, imagina quina herència tu esperar-te, rebre un pis...
Màximo.
I acabar de vent una caixa de preservatius de 2.077 unitats.
Perquè hi ha col·leccions que encara, o sigui, te deixen totes les d'abans, les màquines de tallar gespa... I encara t'han d'usar alguna cosa, però que aquí...
És que això no val res econòmicament.
No val res econòmicament. Bé, Pantura és fet de tenir-la, Pantura sí que val, com a tot. El que sí que ha dit, sereu, és que ell no la volia dividir. Perquè això no té cap tipus de sentit, això ha d'estar junt. No, i jo vull honorar i fer mostres també, perquè la gent vegi si història és preservatiu, i que la gent hi anarà mostrant per
sí,
on li demani.
Sí, molt pedagògic, tot plegat.
Efectivament. Bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar, 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 todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar, 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 todos a bailar? Tres opciones. Per aquesta col·lecció de la que xerrarem ara, Cachete, Pechito, Ombligo, no sé què preferiu.
Se diu Cachete, Pechito i Ombligo. Se
diu literalment així, la cançó, sí. Popularitzada per Georgie Dan, també, però en aquest cas estem escoltant una altra versió que jo crec que fa les delícies més verbeneres. La cosa, és que estem xerrant d'Ombligos, perquè ara vos xerraré del gran col·leccionista de pelussa de la guixa.
Per favor, Xavi. Ai. Però per què mos fas això?
Perquè necessitaves...
És que no, estic per dir-te que te botis aquest paràgraf.
Vinga, jo crec que podem fer suau.
Per favor, suau.
Suau,
per favor.
No comentarem colors ni res.
Estic en la panxa regirada i només has donat el titular.
I pensaves que la despreservatius era la forta.
Sí, la despreservatius, de veritat, m'ha fet gràcia.
Sí.
Però és que ara ja m'ha pegat.
Aquestes eren...
M'han pegat els 100 mals.
Mira... Fins ara totes eren didàctiques i te diré que aquesta també era didàctica. Sí, era científica, perquè era un senyor que va dir quant de bordissol te pot treure de la guixa
Però això no va fer una mitja, aquesta persona. No va fer una mitja.
Clar, però ell va anar fent,
clar. Però per què li interessa en aquesta mossa breu?
Perquè podia fer-ho. Aquesta és la resposta. Ell tenia tres potes i s'anava omplint quan s'anava a deixar.
Te dones compte que tots els col·leccionistes són amos?
És vera. S'ha d'anar molt més...
Ja ho deixo aquí.
Històricament s'ha d'anar... I tots molt inútils, les col·leccions.
Aquests cas d'ho i tu,
me'n refereixo. Sí. N'he cercat de dones, però en aquest cas no n'he trobat que tinguessin...
Clar, no és coincidència, també t'ho dic.
No eren tan sonades. Bé, a banda que me digueu, aquest senyor tenia molt poques feines, que segur que ho està pensant tothom, vos he de dir que ell mateix ja ha pensat aquesta resposta i no entén que la gent li digui això quan és una activitat que li du 5 segons en el dia. És vera. Així, no ha dedicat tota la seva vida en aquesta col·lecció, sinó que el que fa és, a banda de dutxar, té un potet i ho fica allà. Jo vos demano. Amem.
És que...
Seguixa?
Perdoneu,
sí. Només és la pelussa seva pròpia. Jo vos demanaré.
D'acord.
Quan pesava la seva col·lecció sencera?
Espero que poc, la veritat. És que...
No ho sé.
8
aquí
quilos.
No tinc referència.
8 quilos. Menys.
D'acord, per a baix, estic
per a baix.
Contenta.
Per a baix. És en grams.
Ah.
És en grams.
En grams. Home, en grams en decimals.
550 grams.
Menys. No ho intentarem. 22,1 grams. Vull dir, això pesa bastant poc. A veure, aquest lot ho va començar un dia per abordiment i ho va agafar com un hàbit.
Consta tot cor. És igual.
Bé, se pregunta.
Lògicament, en aquest cas, així com vos he estat xerrant de les peces destacades de les anteriors col·leccions, en aquesta no n'hi havia caps. No, senzillament hi havia tres pots d'aquest d'olives que te porta davant el súper, desgrossos, i el que va fer és que ho va donar a un museu per demostrar el que podíem arribar a produir.
Però a quin museu va adquirir aquesta peça?
I no ho sé, sabeu.
És que, Déu meu...
La veritat, no ho sé.
Xavi,
de fet,
tu això no ho has trobat.
No vull descartar que anés a donar-ho en el museu i el museu digués, sí, moltes gràcies, molt serà molt útil, tanqués la porta i posés els potets de dins dels fems.
És que això espera.
Per si vols demanar quin tipus de persona era, i era una persona molt curiosa, Graham Parker, d'Austràlia, que se va guardar tot el que va produir durant 26 anys.
En Graham és mort.
En Graham no és mort. De fet, té una web posada...
Encara produeix.
No, de fet, va aturar. És un senyor que va saber aturar, va dir, fins aquí, ja està bé, ja ho he averiguat.
El Mango ho va veure, li deien fer una intervenció.
Li va costar 26 anys en donar-se en compte que potser això no era lo seu.
Ventura era lo seu, i a més, ara diu, per favor, ja basta, no faré més entrevistes sobre aquesta col·lecció que tenia, ja està.
A més, ell ha hagut de dir basta, com si fos una estrella.
Però és que li han demanat molt,
no faré pus entrevistes.
Si cercau, trobeu ses entrevistes, i no és molt difícil. Va abans de ser pots al museu i, atenció, que una cosa que he descobert i crec que tothom mai sabrà és que les pelusses de la guixa tenen la seva pròpia entrada a la Viquipèdia.
D'acord. I a més... Gràcies per aquesta informació sabíem i necessitàvem per continuar el nostre dia.
Més útil encara, la paraula pelussa és correcta, que això jo no ho sabia.
Sí.
Si no vols quedar amb una cosa, mos poden quedar amb això i passar a la següent.
Sí, jo me quedo en lo de pelussa és correcte.
Sí, jo també. Sí. Però passem a la següent, per favor. Deixa que em porti un corrent que no hagi tastat. Perdre'm per nous racons, buscar més sensacions, sentir-me lliure i poder contemplar noves opcions. Perdent la por, deixa que em porti un corrent que no hagi tastat. Xavi, espero que aquesta darrera col·lecció sigui com a mínim una mica més elegant.
Mira, entre la pelussa de la guixa i el sobret de sucre s'assembla més en el sobret de sucre.
D'acord.
No hi ha cap problema. Estem xerrant d'una col·lecció de bitllets de loteria, d'aquest de grata i guanya, que val gratant una miqueta, te surt un premi i te fan i una miqueta que te fan creure que si grates aquí, però acaba gratant tot i en el final... és igual a bon gratis, una miqueta. Bé, la cosa és que Dave Mannix, veïnat de Cheshire, també en el Regne Unit, hi ha una presència important del Regne Unit en aquestes col·leccions, també. No són homes?
No és coincidència,
tampoc. Aquest senyor va guardar tots els grata i guanya que va trobar i li van donar durant 20 anys. La pregunta és... Però quants em va arribar a guardar?
Jo pensava que eren bitllets de dècims, de loteria, d'això que diuen un estampatador, un poble d'aquí, un altre d'allà,
sí, no.
Un centenari... No, en aquest... rasca i guanya.
Sí, en aquest cas són, per exemple...
Rasca i guanya de benzinera.
De benzinera, però que clar, que són de la Loteria Nacional del Regne Unit i cada vegada van traient sèries diferents, amb decoracions diferents, i són tot diferents.
Li ha tocat mai?
Li ha tocat mai. La resposta és que no, però se'n guarda una part sense gretar. Una part que és el 10% de la seva col·lecció.
Puc arribar a entendre en aquesta persona. No puc arribar a entendre.
Sí, jo també. Jo també, és veritat.
No, a
més, quants en té?
Quants en té? En té 100.000 bitllets de grata i guanya de loteria.
100.000,
I en guarda 10.000 sense gretar, perquè aquest senyor podria ser milionari, però no li ha donat la gana descobrir-ho. És l'únic que la seva col·lecció podria tenir algun valor real, però ell ha decidit que no.
Però jo crec que aquí té la seva gràcia si els acumules durant anys, i un dia te poses a gretar.
I te poses a gretar un dia sencer.
I un dia sencer, i comences, i dius, qualcun moment t'ha de tocar.
Sí, o sigui, i dius, ja no hi ha... mira, clar, perquè si l'estadística te diu que te toqui és com un petit gra d'ardor o un sac de grans d'ardor, crec que la proporció de 100.000 és prou adequada com perquè puguis guanyar qualque cosa. Ara, la llàstima és que Pantura te toqui un de l'any 2007 i t'hagi caducat fa 22 anys.
Clar. Clar, imagina't, quin disgust.
Sí, 2007, 22 anys, crec que no acaba de concordar, però crec que s'entén.
Sí, mos hem entès.
En les entrevistes que ha fet no ha xerrat de cap peça destacada, però sí una que mai ha arribat a aconseguir, que és la primera sèrie que van treure l'any 1994, que era l'espineta que sempre li quedaria clavada.
Ja, i tenia una espineta.
Sí. Sí, sí.
Pobre, estic empatitzant.
Que romàntic. Que romàntic. Com va començar l'any 1994, quan li van donar un paquet de 400 grat i guany aquí, per sa cara, li van dir, té, i ell va dir, m'agrada, però no m'és suficient. Per favor, en necessit 100.000.
Però s'intriga que deu tenir d'aquests que no estan rascats, acaba pot dormir els vespres, aquest senyor.
Jo crec que no, la veritat. Però va decidir posar-li una solució dràstica, perquè aquest senyor el que va fer és que l'any 2014 va posar la col·lecció a la banda per 500.000 lliures.
Això és molt, no?
100.000 grata i guanya per 500.000...
Calculi va comprar. És que el món...
Una col·lecció que li havia costat, a més, clar, si calculem això quan heu vist els càlculs, 80.000 lliures de fer, o sigui que va sortir guanyant un bon pico, sense que li hagués tocat cap.
Idò, ja ho sabem, eh?
Sí, si no li va sortir guanyant en la loteria, va sortir guanyant en la plusvalia.
Tots són maneres. Xavi Pou, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens sentim la setmana que ve, no, perquè es divendres sant, però la propera.
Ens sentirem a la següent. Espero que hagueu començat una col·lecció per aquell moment.
Que passis bona setmana i entrada a Setmana Santa.
I bones penades.
Exacte. I ara vaig buscar la meva sort.
Tres ràdios, diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Continuació farem una cosa que, si mos surt malament, pot acabar en qualcú correnços havent de partir pitant, perquè avui xerram de boies, que sempre se solen veure de lluny, perquè, bé, normalment la gent se sol assustar, jo no, Jordi. Jo, és veritat que no me fan res les boies, tu?
Jo m'he anat acostumant. Quan era adolescent m'ho feien bastant.
Estàs avasat. Bé, però quan s'acosten una mica més, quan ja les tenim pràcticament a damunt, a vegades no fan gaire gràcia. I d'en Juanmi ha estat avui, s'ha prestat voluntari per conèixer de ben a prop aquestes boies. I ha estat gràcies a Mel Esbagot, amb en David i en Part. S'han anat valent a fer d'apicultor, perquè en David Llompart li ha obert les portes i esperem que el rusc o la carea, com deim en mallorquí, no li hagin escarrufat, que s'hi hagi apropat. A veure què fa en Juanmi.
Molt bé, idò, anem a veure les sabes aquí, com se diu, on mos trobam ara?
Això se diu, això són tous, a la finca d'Oli Verderol.
I Esbagot, quin significat té? Què vol dir Esbagot?
Esbagot és el mascle de la boia mallorquí, la nostra marca, que és l'únic que no fa mel.
És l'únic que no fa mel, i hem de fer mel, eh?
Sí, com bé.
En trobarem?
Aquí poqueta, perquè això és un colmenar quarantena. Però sí, si vols te puc cercar qualque quadre de mel.
No les han d'emprenyar moltes, se sabés. Avui fa un dia així com a tapadot, se nota, no?
Clar, és diferència. No hi ha ni una boia per de fora, entre vent, que els hi ve de cara i que fa un pot de fred, no hi ha cap boia que voli. Avui no seria un dia especialment bo per obrir les boies per fer feina, per estirar totes arrufades, fent una boia per estar calentes.
Nosaltres duim el vestit aquest apicultor, que és important, mans tapades, peus tapats, això, la part de la cara també tot ben tapadet. I res, si vols mos acostam a les caeres i anem a veure què trobam, i sobretot una cosa que és tan bona com la mel.
Sí.
A tu t'han picat qualque vegada?
Claro, cada dia que fem feina.
Sempre te piquen?
Si vols que te retis de matí, sí.
Idò, tinc un 99% de possibilitat de que me piquin, no passa res, eh?
No, anirem en bona.
Sí, anirem en bona. Escolta, David, on anem ara?
Anem a veure quatre cases de boies. Veiem què fan avui, que fa un pot de fresca. No hi haurà molta boia per de fora, pots estar tranquil.
Una bona picada de bon dematí sempre va bé.
De xondeix i lleva les rues una picada de boia.
Exacte. En la bona que ets mel, eh? I la porada que tenc i encara no ha començat.
No passis pena. Tant mateix avui anem a passar gust, no anem a fer feina. Quan fem feina sí que sempre mos piquen perquè anem a escarada, però avui també anem a passar gust i així quan tu te sentis còmode.
Molt bé, idò, anem-hi. David, millor que facin el bocata ara, no? Et sobrés, es pica pedrés.
Sí, bé, no importaria, però per seguretat millor que... Nosaltres, és que justament tenia que fer una entrevista, no les he de punyir molt ni res. Si al millor 20 minuts... Mem, jo suposo que tampoc passaria res malament estiguéssiu, però per si... Procuraré no emprenyar molt, només perquè ells puguin veure de divendres quatre qualque cosa i ja està, no me podré fer feina jo.
Ja ets hem desbaratat el berenar en aquesta gent.
I és berenar sagrat.
El berenar, per favor. I Juanmi, has anat a mala hora, i has anat a mala hora. A mi m'ha creat atenció això de que una picada de boia te lleva la rua. Alerta que no se posi de moda, això. La gent pagaria molt de dos bes.
Se fan coses pitjors per estètica.
Ja veig a les influencers fent-se picades de boia.
I recomanant-ho. Exacte. Per xarxes, diguem. T'heu de fer això, m'ha solucionat.
Bé, i de vinga, ha arribat el moment d'obrir les caeres, allà on hi ha les boies. Segurament si en Juanmi s'ha fet por.
per darrere?
Jo passo per darrere.
Vinc. Jo faré feina des d'aquí.
Ah, perfecte, estupendo.
Tots, perquè per fer feina se fa des de darrere.
Sí.
Però ja m'ho posaré davant i aniré fumant un pocot. Vale? Les abelles són importants per al medi ambient, perquè elles fan molta pol·linització. Tots els fruiters, totes les hortalisses, ho pol·linitzen les abelles.
Ara mateix, que és més cara, la benzina o la mel?
La mel, bastant més. Començam obrint una de fluixeta.
Vinga. Anem a obrir aquí un caer, no? Aquestes catxes, que era. I de David, explica'm una mica el procés, com se fa la mel.
La abella va carregada de les flors, de nèctar.
Saber, arrossega el nèctar de les flors, eh?
El nèctar de les flors, i quan torna, entra per aquí baix, i li passa a les seves germanes, li passa el nèctar a la boca regurgitant-lo. Aleshores, quan són regurgitades entre un parell, ho depositen a les cel·les.
Això és una caera i aquí estan les abelles. Explica'm, des del moment que se'n va a les flors, agafa el nèctar de les flors i les agafau? O sigui, com funciona, com acaben aquí de dins les abelles?
Han coït un eixam d'abelles, l'han posat aquí dins, criat, d'una raça seleccionada, o de qualque eixam que han anat, que qualcú mos ha anat a demanar que li llevem de casseu perquè feia nosa, que era un perill, el posam aquí, a la part de baix. Quan aquí a baix ha anat cresquent...
A baix és una catxa inferior. Val, és una catxa superposada damunt d'una altra. Exacte. I les abelles van a la de baix.
Van a la de baix.
D'acord.
L'hem anat alimentant fins que ha anat cresquent. I ha omplit la catxa de baix. Quan ha estat plena, li hem posat un excluïdor de reines, perquè la reina no pugui pujar, i a baix queda i se cria. I li hem posat una altra catxa damunt perquè puguin seguir fent feina i fent mel. La mel la van fent, així com surten en els camps les abelles, així com surten a les flors, sí. La van recoint a dins el gavatx i a les potes se posen el pol·len, que és la seva font de proteïnes. Quan arriben a la capsa, les deixen entrar, les guardianes les deixen entrar, i elles cerquen una altra companya per regurgitar aquesta mel. I la companya li regurgita una altra i així 3, 4, 5 vegades. Això és el que dona tot la bo de la mel, que li afegeixen tots els enzims, li afegeixen llevats, li afegeixen tota una sèrie de, entre cometes, porquerietes, que és la bo de la mel, és el que ens fa aquest efecte. Quan ja ho tenen, ho mollen dins una cel·la. I en les ales fan una corrent d'aire per reduir la humitat d'un 98% fins a un 18%. I queda el nèctar queda només els sucres que té, els sucres naturals, i llavors li posen aquesta capa de cera damunt. Perquè la cera li fa com el tapet, i és com un pot en el rebost en el seu tapet. Quan elles han de menester com avui que fa mal dia, roben aquesta tapeta de cera i mengen la mel. Nosaltres el que fem és coi l'excedent, tota la part de dalt, ho retiram per nosaltres. La part de baix és aquí on han criat, i és aquí la mel als costats, tenen un pot de mel i això quedarien elles. I llavors, com que nosaltres hem llevat la mel, hem d'estar molt pendents d'alimentar, si en l'estiu és un estiu dur, que no hi ha flor, que passen fam, a la millor hem de donar un aliment, que seran sucres, per substituir els sucres que mengen elles de les flors, però sempre serà el seu aliment. Quan posam la part de dalt, que és per nosaltres coi mel, sempre serà aquests sucres naturals que entren elles de les flors.
Ara s'estan emprenyant un poc, eh?
No, estan tranquil·letes. Tot això se cria. Notes aquest olor que fa de repè, que ha fet de repente, com de fruita madura?
Sí.
I d'això se seva feromona de l'agressivitat, d'ara diuen picau, picau, picau.
Me pots confirmar que aquesta està per de fora, no per de dins?
La veig. Mira, veus tot això d'aquí? Fas mel.
Molt bé, ara les emprenyem un poc més.
Tot això és mel,
i aquí
tot això se cria. Ho veus?
Si ara sortís corrensos, jo vendria darrere, no? Segurament.
Un poc.
Quanta quantitat de mel pot treure d'aquí?
És que depèn de la quantitat de vella que hi hagi i els recursos que tenen en aquell moment. Veus tot això, aquí anar a cria, això ja és tot mel, que aniran omplint, llavors és... Veus?
Això seria la bresca de mel, eh?
Sí. Aquí hi ha el pol·len, que també ensitgen el pol·len per donar de menjar les cries. Veus totes aquestes que estan en socapet cap endins?
Sí.
Ara estan el que estan fent, mira, veus? Que l'abdomen li fa plup, 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 li bombeja.
Sí.
El que està fent és xuclar mel. Avui no tenen recursos de fora perquè fa fred, s'estimen més no volar, i el que estan menjant és el que tenen emmagatzemat i s'ho van distribuint elles per menjar avui. És la mel,
la seva reserva. La seva pròpia mel.
És per això que fan elles la mel, com una reserva, per quan ve mal temps.
Ara me piques peu, no sé si és psicològic.
Sí, quan és no sé, és que és psicològic. Quan et pica una abella, ho saps, te'n dones compte, sí. Jo també m'ho passava fins que m'ha picat la primera abella, i vaig dir, vale,
ja
saps.
Hi ha
diferència.
Quina és la diferència entre saber i el bagot? Quines són les seves característiques i què fa cada una?
Això és mel tapada. El bagot, l'únic que fa és fecundar la reina. Fó que te'n trobi qualcun de bagot.
Vinga, que és més gros. Però
és més gros.
Sí.
Té el cap més gros, els ulls més grossos, per trobar la reina en l'aire, per poder fecundar. Té les ales més potents per poder volar darrere la reina.
I venen a les vibracions, no? És a dir, el fet que jo dugui un micro i tal, això ajuda
sí,
que venguin cap allò?
Sí, i solen anar. Ara estan molt tranquil·letes. Però a vegades que heu vengut de la ràdio o la tele, en els micros o les càmeres ho solen acribillar. Perquè elles, clar, se comuniquen per aromes, per feromones, i per vibracions, que fan el ball de la baia, que van recollint d'aquí on troben la mel, el nèctar. Fan com un ball en buit per dir la direcció cap a qui van anar quan surti, com les altres. Pues aquesta sí que això la van deixar per tenir alguna cosa de mel d'aquí. I aquesta ja ha omplit la part de dalt. La part de baix crien, hi ha la reina a la part de baix, li posem un excluïdor perquè no pugui pujar la reina. I aquí ja tot serà mel. Veus, ara aquí ja van esquent tota la cria, ja no hi ha cria, i veus aquí que ja van ficant la mel. Aquí on ha anat sortint la cria, ja ho van omplint de mel.
Quin temps fa que te dediques a la mel?
Deu fer 15 anys ja. Va ser el primer que vaig fer, d'entraure'm el carnet de cotxe. Va ser el primer que vaig fer, posava això, de hobby, i m'he anat embullant, i mira.
I això te va venir però de família, o sigui, ja ton pare i ta mare s'hi dedicaven o no?
No, que va, és cosa meva. Sempre a mon pare, ell sempre he vist que meves coses de natura, que li agrada a mon pare i tal, però això és bo, ha estat un truí meu.
Quin bergant en Juanmi, quin bagot. Quin valent que se n'ha anat a una caera amb un apicultor, amb en David Llompart, de meles bagot. És impressionant. I a més, escarrufa una mica sentir l'àudio de les baies per la ràdio.
Nosaltres que ho escoltam amb les auriculars, un poc desagradable i tot a vegades.
Sí, fa una mica de por. Així que Juanmi, molt bé, ara està molt valent. A més, se sentia quan tirava un fum a les baies. Imaginem que per espantar-les, però millor si mos ho explicau.
David, això és fumador.
Sí.
Per què serveix el fumador?
Perquè així les baies se pensen que hi ha un incendi en el bosc aquí on elles estiguin visquent i la prioritat és coi mel per si els hi cremen tot el que tenen per menjar i els hi destrueix la colònia per poder partir volant i fer una altra colònia. Entonces han d'anar sol a baix plor. Nosaltres som com si fóssim un depredador. Com a molt grapatjaràs un os, un depredador, com a molt grapatjarà, però possiblement segueix quin elles puguin seguir la seva vida o puguin reformar el rusc. Entonces, això té prioritat i damunt, com que estan en segobats, però també els costa més picar. Per el fumador l'encenem, començam amb un bocat de cartó i després li posarem pellet o li posarem pinassa. L'ideal és pinassa, però al final avui no hem de fer molta cosa, més còmode.
Que interessant, molt bé. A veure que, però, que en David mos podrà dir millor a veure si han hagut de canviar de mètode o en quin moment se troben les abelles per raons de canvi climàtic. A veure si mos ho explica.
Està fent un bon temps per la mel o això depèn, cada any va canviant segons les circumstàncies? No sé, per exemple, és un bon any per fer mel?
Mitjancer.
Perquè ara comença la primavera. Quan és que fan més mel, les abelles?
Primavera, clar, quan hi ha flors, però la primavera és molt curta a Mallorca. I al final sempre hem de menester...
Un pot de motivació.
El problema és l'aigua. problema és la sequera. Quan hi ha sequera, malament vegis flor, ja no dona nèctar.
Ara, per exemple, que en aquest inici d'any ha plogut bastant...
Sí, van bones, el que passa és que ha de seguir així.
Ha de tenir continuïtat.
Clar, si la floració queda aturada, si el nèctar queda aturat, per sigui perquè fa calor, queda eixut, no plou, fa molt de vent, les boies el que fan és menjar, el que havíem vist aquelles que estaven menjant avui, la mel, el que han fet, ho desfan, ho compren per menjar elles. Aleshores, el que ens interessa és que vagi seguint amb aquest temps, que no faci tampoc molt mal temps per com avui, que si plourà un poquet, molt va bé, però a la vegada fa mal temps i no surten elles, mengen el que van engordar ahir.
Tu me deies abans...
Exacte,
tu me deies abans, men, tu tens ortiguera avui que fa fred, i jo te deia, no, idò, se sabés tampoc.
Claro. Al final elles han d'aguantar aquí una temperatura per tenir la cria calenta, perquè puguin estar en aquesta temperatura, elles s'apinyen, com el documental de pingüins que fan aquella bolla amb sofret, doncs el mateix fan les boies, i amb vibracions s'escalfen. Clar, si avui fa fresca, estan més apinyades, consumeixen, no surten, al final és un animal de sang freda, no li va bé fer feina amb poca temperatura, van més lentes, inclús queden aturades.
Escolta, i que això és una cosa que és superinteressant també per als nins, que a vegades escolten la ràdio o van en el cotxe i mos escolten. Per què són imprescindibles, les abes?
Són imprescindibles per la pol·linització. Hi ha moltes plantes que se pol·linitzen per insectes. Altres se pol·linitzen per vent. Però des que nosaltres menjant la fruita, sobretot, són les abeixes que pol·linitzen. Digues-se meles, cindris, carbassins, prunes, tot, quasi tot el que hi ha a la fruiteria se pol·linitza per abeixes. Llevat de cereals, llevat de pins, tot això sí que va per aire, però tot l'altre va per abeixes.
Molt bé, que interessant, però jo vull que en Juanmi, clar, hagi un final èpic aquí.
Sí.
Juanmi, has estat un valent, jo estic impressionada.
Sí que és cert que hi ha una crisi dels pol·linitzadors a nivell mundial, hi ha menys boies, hi ha menys papallones, hi ha menys mosques, tots els insectes pol·linitzadors, però, igual que de boies silvestres també n'hi ha manco, però si el que comptem són les boies ramaderes que tenen un apicultor, de cada any n'hi ha més, perquè és una moda es posar boies a una finca, molta gent amb una finca de grossa li fa gana esporar dos xamets, i l'apicultura és un hobby que està a l'alça ara mateix. Però si el que comptem són com a boies en el seu medi natural, sí que cada vegada són menys, i les que hi ha, de cada vegada interfereixen més les activitats humanes, que nosaltres ens criden molt per llevar xams, que potser pues, estan en una paret que s'ha de refer una reforma d'una finca vea, que ara volen un xalet... Sí que entren més en conflicte amb les persones, inclús nosaltres aquí ara, que tot d'una han trobat gent de vora, que han tingut que... I al final estàs enmig del camp i, ostres, no pots fer una feina de camp perquè tot d'una ja tens veïnats molt a prop.
Sense bes, s'acaba el món?
No. El problema és que deixaríem de menjar o seria molt més mal de fer menjar tots aquests fruits que trobam a la fruiteria. Hortalissa, tomàtigues, mala, tot el que havien comentat de els fruits cultivats. Al final el món tampoc s'acabaria, perquè els cereals, tot això, que és aquí on menjar més calories, se pol·linitza pel vent, però sí que perdríem tota una biodiversitat i el món, el manco sí que seria molt més avorrit.
I del món seria més avorrit sense esbagot, mel esbagot. Tu vas per mercats i tot això també, eh?
Sí, fem fires, fem mercats i dimecol que tenda tot.
A la gent li agrada molt la mel, eh?
Sí.
I no saben la feinada que du.
No, crec que no són conscients ni de la feinada ni de lo feixuc que és, que avui anem bé amb el traje, però el mes d'agost
Salat, eh? Deu fer caloreta. Escolta, i ara, els temps que mos llevam el vestit aquest d'apicultor, se sabés hi són. Vull dir, com me puc llevar aquest vestit d'apicultor sense rebre una picada?
Idò, ara mos anirem caminant cap a les furgonetes i ja deixarem tota aquesta boia enrere i ja mos podrem desvestir.
Vale.
Perquè el moment que més vol fer que te piquin, quan ets...
És quan te lleves.
Sí, quan ets que comences, el moment típic que te pica una boia és que t'has llevat el traje amb boies... però ara els deixarem enrere.
Idò, no. Idò, ara els deixarem enrere, els, perquè aquí, vamos, mira aquesta. Aquesta està per de dins o per de fora?
Per de fora estan totes.
Val, d'acord, i de res. Molt bé, David, no sé si t'he de demanar alguna cosa més, però jo no sé si la duc dins a damunt de cama, si la duc per davall del braç, no sé, si tinc una sensació de que en qualsevol moment me fotran una picada de campionato, però bé, aquí aguantam. I de moltes gràcies, David.
Gràcies a vosaltres. Tancam a Chiringo, edo.
Vinga, jo crec que poden tancar, perquè n'hi ha una que m'acerca. Sí, sempre n'hi ha una, sempre mos han de fer amigues, amics de qualcuna. Res, aquí estem, amb en Esbagot, Mel Esbagot.
Sí, 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 Juanmi, tanca sa caera que ara que has sortit ben parat no t'arrisquis més per aquest gran reportatge que mos has fet.
L'haurem de cercar, mem, si està bé. Al final
en
Juanmi? Sí.
Jo crec que ja ho haguessin sabut.
Pot ser, sí. No hagués enviat, no hagués estat aquí avui. No hagués estat aquí avui si hagués sortit.
Exacte, ja ho haguessin sabut. De totes formes, nosaltres aquí, Xiu-Xiu, tenim assegurança de riscos laborals, per poder fer aquest tipus de coses.
Favor.
Home, per qui m'ho has pres. Gràcies, Juanmi, per aquest gran reportatge. Calienta el sol en la granja de Mayol. Calienta el sol. Calienta el sol en la huerta de Mayol.
Vetres Ràdio és cultura.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit. Font de misteris, amb Xema Font
i Vetres Ràdio. Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, treballant les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Cançó que diu Thanks God It's Friday. Això vol dir que portes el cap de setmana i ha arribat el moment d'acomiadar-nos i ho farem sabent com passarà el cap de setmana algun amic o amiga del programa, en aquest cas en Toni Guiscafré. Toni, com estàs?
Hola.
Escolta,
com va?
Estàs disposat a fer el test de cap de setmana amb nosaltres?
Correcte, sí.
Vinga, dali sabés. Molt bé, Toni, dona, aquest programa sempre volen saber què faràs aquest cap de setmana. Jordi, li demanam els moments?
El moment top i el moment flop. El millor moment i el pitjor.
Toni?
El moment... Què era? Up.
Top.
Top, Toni, top.
Top, top. Perdoneu. Moment top, avui vespre.
Uep, que ha estat avui vespre?
Anem a la biofesta.
Una biofesta. Què és una biofesta, man? Per qui no ho sàpiga.
Biofesta... Bé, són festes que organitzen els estudiants de biologia.
De la UIB.
De la universitat, exacte.
Molt bé. I el moment flop? el moment trist?
Moment flop, jo crec que o demà de matí o diumenge després d'entrenar.
La saca. Bé, de Toni, farem la darrera pregunta perquè tenim poc temps. Si hi ha algú que mos està sentint dilluns a les 7:50, a les 6:50 des de matí, que té molta son i que comença la setmana amb nosaltres, què li diries? Quin missatge li envies a aquesta persona ara mateix?
Molt d'ànims, perquè hi ha hagut el canvi d'hora.
Uep, molt bé. I de Toni, és que faré company, influencer, tiktoker. Moltes gràcies per atendre'ns i passa molt bon cap de setmana.
A vosaltres, igualment.
Una ferrada forta.
Adéu, adéu.
Perquè, Jordi, m'ha arribat en el xiu-xiu número 355.
Ja som.
Passa molt bones vacances.
Jo ho faré, ho faré.
Molt bon després de Setmana Santa amb en Jordi i a nosaltres tornant dilluns. I a vosaltres, gràcies per ser-hi. Yes.